Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Plou, és la millor notícia per arribar un divendres on es culmina una setmana de protestes. A la tarda continuaran, eh? Ho viu als talls de carretera per accedir al Principat d'Andorra i també a la Vall d'Aran. De vies tallades, de retards i de molèsties per a milers de persones. Els que han sortit al carrer, els afectats de talls i vagues, com avui a Renfe Rodalies, una pèrdua d'hores per la mobilitat. El que no entenc, ni ara ni mai, és això que s'anomena el temps polític. Exposo. El camp ha explotat aquesta setmana i la Generalitat ha anunciat avui una finestreta única per agilitzar els tràmits burocràtics. És a dir, un portal únic. David Mascort, conseller d'Acció Climàtica a Televisió Espanyola.
Ho centralitzem tot en un portal únic. D'entrada farà més fàcil l'accés al departament, a la informació i a les seves relacions amb el departament. Aquí hem de ser capaços, no en el més curt termini, però sí a mig termini, a tenir-hi volcada tota la informació que tenim de cada un dels. Nosaltres posarem el portal en marxa, si tot va bé, a final d'aquest trimestre.
I unes preguntes escoltant el conseller. No s'hagués pogut plantejar aquesta finestreta única fa ja una dècada? Potser l'any passat, o millor dit, la setmana passada? Doncs no, ara. Per aquesta cosa anomenada temps polític que ningú entén. Perquè la pregunta contrària és molt fàcil de fer. Sense protestes aquesta setmana, sense nits sense dormir per part de pagesos, sense el col·lapse a les carreteres i les molèsties que això ha significat, i a la ciutat de Barcelona bloquejada, s'hagués fet aquest anunci? Sí o no? Que cadascú respongui el que cregui. Jo, per experiència acumulada, crec que no. Tampoc era tan difícil, veritat, conseller, però aquí, si no surts amb el tractor al carrer, no hi ha cap mena de reacció. I avui, a més, vaga a Rodalies i a Renfe. El viatger sap quan entra, però mai no quan surt. Un clàssic. És terrible fer tard. La puntualitat és bàsica per tot. Els treballadors no volen fer vaga. A cap i a la fi és una pèrdua salarial. I la pregunta és com abans. No es poden arreglar abans les coses sense arribar a aquest punt que perjudica a tants? Bona tarda, sóc Sergi Tor i repassem amb aquest divendres l'última hora informativa a Catalunya. Yolanda Bernal, quina és aquesta última hora? Bona tarda, Yolanda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs mira, els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda internacional relacionada amb una trentena de robatoris a domicilis, sobretot a la regió metropolitana. Van entrar al novembre a Europa amb un visat turista. Per moure's pel territori feien servir habitacions i cotxes de lloguer i tenien un magatzem a l'Hospitalet que funcionava com a centre logístic. Barcelona incrementa un 17% la inversió i més d'un 30% els efectius per netejar les pintades a la ciutat. Només el 2023 es van fer més de 100.000 actuacions i es van posar mig miler de denúncies. Es posarà en marxa un programa per identificar si hi ha un mateix autor en diverses pintades. També a Barcelona, l'escola Sagrat Cor del Fort Pienc tancarà totalment el proper curs. La titularitat del centre va anunciar dimecres que tancava infantil i primària i ara se suma també la secundària. Al centre hi ha gairebé 260 alumnes. El Consorci de Educació garantirà que tinguin una nova plaça a través d'un procés extraordinari de preinscripció. I una bona notícia mèdica, un fàrmac contra el càncer obre una nova via de tractament del Parkinson. Ho ha demostrat un estudi liderat per investigadors de diversos centres catalans. Es tracta d'un fàrmac que es fa servir en quimioteràpia, en càncer d'ovari, de mama i recentment també de pròstata. I una notícia curiosa, han descobert una fàbrica de xocolata del segle XIX en unes obres que s'estan fent a la plaça de la Llana de Barcelona. S'han trobat plaques de plom que s'haurien fet servir per elaborar les etiquetes de les xocolates. També s'ha trobat, tot això s'ha trobat en una finca on també s'han documentat murs i portes que es poden atribuir a un gran casal medieval, Sergi.
Pels que diuen, Yolanda, que després no comentem bones notícies.
Veus?
Perquè la notícia del càncer i també el descobriment de la fàbrica de xocolates són, crec que, molt significatives i del millor del dia d'avui.
Exacte, quan n'hi ha s'han d'explicar, Sergi.
Anem ja tot seguit, gràcies.
Vinga,
a l'actualitat de serveis, també bona notícia, plou. Don Doncs aquesta anunciada i esperada pluja que ha estat puntual, 10 litres a Lleida Ciutat, entre 2 i 5 a Barcelona, 10 litres al Farràs, 9 a Mella de Mar, 8 a Horta de Sant Joan, cota de neu a 1.600 metres, mala mar. La pluja tornarà al vespre o aquesta matinada, hores d'estar fent una treva. Demà hi haurà restes d'inestabilitat i més incidència a Girona. També demà a la tarda recordem que hi ha l'organització de moltes rues de carnaval, pràcticament a totes les localitats de Catalunya, algunes amb una especial significació. Amb alguns jocs plourà, més o menys, amb altres no. Diumenge les precipitacions estaran limitades més al Pirineu, amb un context, això sí, de temperatures a la baixa. Busquem ja tot seguit el trànsit. Ha estat un matí amb diverses incidències i accidents. Busquem ara incidències actuals amb aquest migdia. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que a aquesta hora parlem de molta calma a la xarxa viària. El conjunt de les principals carreteres i autopistes catalanes veiem poc volum de trànsit. El més important, ara mateix no tenim constància de cap gran incidència que ens compliqui la situació. Per tant, com us dèiem, si més no, de moment, fluïdesa en aquesta xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona i fins i tot força calma a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs la notícia del dia d'avui és que ha estat un matí per a recuperar els paraigües. Ha plogut d'una manera més o menys intensa, depenent doncs de la localitat, entre 10 litres, entre 5, però que és un fet normal i lògic, es converteix en excepcional en aquest context. Uns ruixats que sembla que no són generalitzats, però sí que entren en una gran part de Catalunya. És el que toca també per aquesta època de l'any. Una pluja que no és suficient, òbviament, doncs, per pal·liar la duríssima sequera que s'arrossega amb els últims 40 mesos, però benvinguda sigui. Ho comprovem marxant cap als carrers de Barcelona, on dèiem avui s'han recuperat doncs els paraigües. Tenim a la Mara Rodríguez. Com han rebut els ciutadans aquests ruixats? Mara, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs la pluja ha estat benvinguda a Barcelona. Tanmateix, encara que el front atlàntic que ha entrat per Galícia ha arribat a Catalunya, els habitants no creuen que sigui suficient per combatre la sequera. He estat parlant amb el Pol González i amb el Carles Marín i tots dos s'han mostrat preocupats per la poca quantitat d'aigua.
Pues a mí que llevo ahora cuatro gotas no me parece suficiente, la verdad, porque llevamos mucho tiempo con sequía y llueve una vez de cada seis meses.
Jo crec que amb la pluja d'avui no és suficient per combatre la sequía que estem patint, degut que tindria que estar plovent una setmana sencera, molt fort.
A més, aquest cap de setmana celebrem el Carnaval, una festa que enguany sembla que estarà passada per aigua. Igualment, els habitants de Barcelona no semblen disgustats, com és el cas de la Mari Blanco.
Estropearà un poquito el carnaval y las personas que estén preparando sus disfraces, pero yo creo que es preferible que llueva a que se celebre un gran carnaval.
D'altra banda, he estat parlant també amb la Carla Lagares, qui participa enguany en el carnaval de Sitges i s'ha mostrat una mica més trista.
Porque justo participo en el carnaval del Vendrell, Calafell, y la verdad que teníamos mucha ilusión y horas de dedicación para este fin de semana, así que también pues me han entristecido un poco a la vez.
Haurem d'esperar per veure com evolucionen les pluges. Tot apunta al fet que els ruixats continuïn tot el cap de setmana, fins i tot dilluns, encara que els barcelonins no es mostren molt esperançats.
Bé, plou poc, però com a mínim han de portar el paraigües i cada gota compta. I la protesta dels pagesos es manté. Haurà perdut la força, la intensitat del passat dimarts, del passat dimecres, però avui, aquest matí, s'ha convocat novament protestes a les comarques lleidatanes a partir de les 3 de la tarda, és a dir, d'aquí mitja hora. Una que sortirà de la Segarra, afectarà a Tàrrega i, sobretot, doncs, en aquest cas, d'accés a la Seu d'Urgell i, per tant, al Principat d'Andorra. I també hi haurà una manifestació a l'Alta Ribagorça, en aquest cas, amb la lectura d'un manifest al Pont de Suera a mitja tarda, que pot provocar talls per l'accés a la Vall d'Aran. I aquest matí s'ha recuperat un clàssic, que ha estat la vaga convocada per Comissions Obreres a Rodalies. En aquest cas, doncs, és un sap quan entre, però no quan surt. Els treballadors es reclamen a l'empresa una jornada laboral de 35 hores i creuen que la millor manera de reivindicar-lo és, doncs, aquesta convocatòria de vaga. Fins a les 5 de la tarda, els serveis mínims són del 33%, és a dir, que opere un de cada 3 trens previstos i que ho fan habitualment. A partir de les 5 de la tarda i fins a 8:45 del vespre, els serveis mínims són del 66%, és a dir, funcionaran 2 de cada 3 trens previstos. Com deia fa un moment, els usuaris de Rodalies han tornat, doncs, ser, en aquest cas, afectats per a retards que hi ha hagut des de primera hora d'aquest matí. A l'estació de la plaça Catalunya hi ha el Roc Solà per veure, doncs, com han afectat aquests retards als usuaris. Roc, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Sí, aquí a l'estació de plaça Catalunya la gent està molt descontenta per aquesta vaga motivada, com has dit, per la implementació de la jornada laboral de 35 hores a Adif i la reclamació de les categories d'ingrés a Renfe. Això ens ha comentat en Lluís, un usuari habitual dels trens de Renfe.
Perquè amb vagues o sense vagues el servei és pèssim, els retrasos són constants, hi ha manca de denunciaments respecte al que està passant, si hi ha incidències.
Un altre ha estat el cas de la Martina i la Mariona, que ens comenten la seva situació.
No sé com anirà, però jo estic d'acord que es manifestin, però si és veritat que ella està tirada i jo he hagut de despertar-me com una hora abans per arribar aquí i ara estic com una hora tirada aquí.
M'agradaria que estigués com més informat per jo saber avui que hi havia vaga i mira, hi ha serveis mínims i tornaré a casa sí o sí més tard, però hi tornaré.
Com escolteu, les opinions no són gaire positives. Destaca sobretot la falta d'informació per part de la companyia cap als seus usuaris. Tot i això, hi ha hagut gent que no ha notat aquesta vaga, com és el cas de l'Héctor.
Avui no he notat res, però abans d'ahir sí. Abans d'ahir vaig estar esperant 20 minuts aquí a l'estació de plaça Catalunya, esperant que sortís l'R4.
Els sindicats han convocat 6 jornades de vaga comptant aquesta en els últims 4 mesos. Tot i això, no serà l'última de febrer, ja que la UGT i Comissions Obreres n'han convocat una altra pels dies 16 i 17 d'aquest mes.
Doncs el 16 i el 17, novament, vaga a Rodalies, la qual cosa, doncs, ja és no un fet excepcional, com és la pluja, sinó també, com aquest cas, com la sequera, un fet usual i que afecta a milers i milers de persones. Deixem ja protestes i vagues, que és l'actualitat d'aquesta setmana, i marxem cap al Parlament de Catalunya perquè la mesa de la cambra ha donat el vistiplau amb el suport del PSC que el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Robert Basenberg, continua en aquest cas cobrant el seu sou íntegre després d'haver marxat a viure amb una baixa mèdica a Suïssa. Vox i Ciutadans han demanat sense èxit que hi hagi, doncs, una retirada del sou, ja que consideren que Basenberg que ha marxat de Barcelona per eludir la investigació judicial per la seva presumpta implicació amb el cas Tsunami, que està sota investigació dels jutjats. Una mateixa decisió, la de la cambra, d'autoritzar en aquest cas la baixa mèdica a la diputada de Junts, Aurora Madaula. Un acord, per ser, entre independentistes i socialistes, Yolanda Canales.
De fet, la mesa del Parlament, per unanimitat, ha decidit mantenir totes les prerrogatives dels dos diputats, mantenir els seus drets polítics, poden delegar el seu vot i no els toquen tampoc el sou. S'ha de tenir en compte que tant Madaula com Wagensberg, a més de diputats, són membres de la pròpia mesa i també cobren un plus per això. De fet, tots dos tenen un sou d'uns 7.000 euros al mes aproximadament. Aurora Madaula està de baixa des de principis de desembre per problemes interns al grup parlamentari de Junts, amb acusacions d'assetjament pel mig, i el diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, ha reconegut sense embuts que es troba a Suïssa perquè li provoca angoixa el fet de tornar a Espanya i que pugui ser detingut per la seva implicació en el cas Tsunami Democràtic. Està imputat per terrorisme. El portaveu parlamentari de Vox, Joan Garriga, lamenta el tracte de favor que s'està donant als dos diputats perquè estan de baixa, però en el cas de Madaula no li impedeix participar en actes del seu partit i en el cas del Republicà està a Suïssa, diu, fugint de la justícia. I tot plegat amb la complicitat del PSC.
Sigue cobrando y está de vacaciones en Suiza sin venir a trabajar al Parlament de Cataluña porque está huyendo de la justicia, porque está imputado por terrorismo en el tema de Tsunami Democrático, que todos recordamos lo que hicieron en las calles de Barcelona. Por eso, desde Vox, denunciamos el silencio del resto de los partidos, especialmente del PSC, los socios prioritarios de Esquerra Republicana, por su silencio y porque son cómplices de este expolio a los catalanes.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, que parla de frau polític, però també econòmic. Per això, el partit ha presentat un escrit on es demana la revisió dels emoluments que perceben els dos diputats.
És un fraude político, el hecho de que dos diputados con especiales responsabilidades se amparen en una baja para solventar sus problemas, una con el grupo y el otro con la justicia, y además es un fraude económico, porque estos señores no están llevando a cabo las funciones ni los desplazamientos por los que cobran sustanciosos emolumentos.
El líder de Ciutadans considera que el Parlament també està amnistiant els diputats de forma anticipada.
I ara, Yolanda, parlem de la crida de les entitats constitucionalistes a Catalunya i que estan apersonades en els diferents processos judicials contra el malbaratament de diner públic en benefici del moviment independentista. Ens estem referint a l'Associació Barcelona amb la Selecció, que ha obert un crowdfunding per poder fer front a les despeses dels advocats de diferents litigis. En concret, el cas Volkov, on presumptament es van a desviar diners des de la Secretaria General de l'Esport, Yolanda.
Es van desviar diners d'institucions esportives per a finalitats polítiques independentistes. Això és el que investiga el jutge Joaquín Aguirre, que instrueix el cas Volkov. I des de l'Associació Barcelona amb la Selecció recorden que hi ha 8.000 organitzacions esportives a Catalunya i cap, només ella, està personada com a acusació popular en aquest cas, que és que assumeix l'advocat José María Fuster Fabra, juntament amb Miguel Capuz, que també representen altres personats en la causa de Tsunami Democràtic o el CDR. I tot plegat, diu, té unes despeses importants que estan pagant els advocats de la seva butxaca, perquè fins ara ningú, ni polítics a nivell personal o grans firmes d'advocats, per exemple, els han ajudat. Per això demanen ara aquesta ajuda per defensar l'estat de dret i deixa clar que els diners no van a parar a les entitats, sinó a les despeses que comporta tot aquest procés. Ho diu Manuel Hernández, que és portaveu de Barcelona amb la Selecció.
Hay unos gastos derivados, como son pues, la parte procuradores, elaboración de informes, escritos, fotocopias, etcétera, etcétera, ¿no? Los desplazamientos y sobre todo pues los servicios profesionales, que ya no es solo su tiempo, sino el de otra gente. Y al final todo esto lo estaba sufragando ellos de su propio bolsillo. Y por eso pues nosotros decidimos dar el paso.
En una primera fase volen recollir uns 10.000 euros i la fita està molt a prop. Ja han aconseguit uns 8.400. L'aportació es pot fer a través de GoFundMe, a ajuda en les batalles legales frente a l'amnistia.
Gràcies, Yolanda. I deixem ja la crònica política i ens endinsem a la crònica social. Un dels grans reptes que té la societat actual contemporània és millorar, en aquest cas, la política d'acompanyament humà. Ens estem referint a un problema detectat per molts experts, que és la soledat de majors de 65 anys, que per diversos factors se senten soles i que estan passant doncs, un període de solitud difícil amb la seva trajectòria. Ara presentem una manera de viure que està agafant a cada cop més importància. Es tracta de blocs de pisos socials per la gent gran, una experiència que està canviant la vida de moltes persones. Són vivendes per a persones de més de 65 anys que estan soles o han enviudat i que volen fer vida autònoma. Paguen un lloguer al bloc on hi ha una persona encarregada d'organitzar activitats comunitàries perquè vulgui socialitzar amb la resta de la comunitat. És a dir, viu sol, d'una manera autònoma, però a la vegada fas activitats comunitàries. Ricard Álvarez s'ha fixat en l'experiència d'un bloc que s'ha realitzat a Sant Feliu de Llobregat. Una protagonista ha estat avui, Ricard, a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, i ens ha explicat la seva experiència.
Estàs sol, però no estàs sol, estàs acompanyat. És la idea amb la que conviuen les veïnes i veïns d'aquest tipus de blocs. Aquests habitatges, concretament, estan gestionats per la Fundació Família i Benestar Social i ofereixen més que simplement un sostre. Amb un enfocament que posa èmfasi en la independència i el suport mutu, aquestes residències ofereixen una nova perspectiva sobre la vida en edat avançada que va més enllà de les típiques residències de la tercera edat. La Montse ens ha explicat com va ser la decisió d'anar-hi a viure.
El primer sí que hi ha una mica de recança, que la gent deia, ai, que aniràs a un edifici protegit, un edifici de l'assistenta social. La gent, com vulguem dir, ai, vas a menys. Una mica, com una mica de tabú. Què va? Hauríem de fer 50.000 edificis d'aquesta manera. I la gent que em deia això, els dic, escolta, no sabia el que dèieu.
I en 3 mesos que porta a l'edifici, s'ha adaptat perfectament bé.
En aquest edifici estic fantàsticament bé. Soc una persona molt independent. Em preocupava una mica la invasió de la gent a casa meva. En absolut. Si quedem amb alguns veïns per fer alguna activitat. Ho fem en els espais comunitaris.
Són 500 euros mensuals amb uns 120 veïns i veïnes. La Montse no amaga que, en el seu cas, el tema econòmic va ser determinant.
Mira, jo, a veure, el meu problema era absolutament econòmic. Jo vivia en una vivenda aquí a Sant Feliu, que estava ja molt malament, ja la començaven a apuntalar, i vaig dir, ostres, aquests pisos, aquest preu el puc pagar, llavors més val que m'espavili ara, perquè després, com caigui el meu edifici, no trobaré cap lloguer accessible a Sant Feliu, perquè és que és caríssim Sant Feliu.
Iniciatives com les d'aquest edifici poden ajudar molt també en el tema de la soledat no volguda en el col·lectiu de la tercera edat.
I a l'informatiu migdia de COPE Catalunya saludem ara a la directora d'aquest edifici que acabem de conèixer amb la veu d'una de les que hi viuen, no?, i que ens ha valorat molt positivament aquesta iniciativa. Saludem a la directora Laura Parrado. Laura, benvinguda i bona tarda.
Bona tarda.
120 persones que paguen els 500 euros al mes, majors de 65 anys que viuen soles però que fan activitats comunitàries. Veritablement, aquesta pregunta, que és gairebé un enunciat o un titular, sona molt bé, no, Laura?
Doncs sí, sona molt bé, i la gent que està, bueno, visquent a l'edifici també està molt contenta.
L'accés a la vivenda sempre és un dels grans problemes que hi ha a la societat, abans i ara, ara fins i tot ha empitjorat. Quines serien les característiques d'aquests pisos, Laura, i sobretot quin és el dret d'admissió, és a dir, l'accés per poder viure i poder participar d'aquesta iniciativa?
Doncs mira, com tu ben bé has dit, com és un solar cedit per l'Ajuntament, al final aquest edifici s'ha fet pensat per la gent de Sant Feliu, no?, o per portar familiars de gent de Sant Feliu, no? Aleshores, clar, el requisit indispensable és estar almenys un any empadronat a Sant Feliu, o que algun dels teus fills estigui empadronat a Sant Feliu almenys un any, no? Després, el tema de l'edat, ser major de més de 65 anys, o tu o la parella, si venen parella. I després hi ha un tema d'ingressos econòmics, no?, que sí que és veritat, doncs, que les persones han de cobrar almenys 12.000 euros anuals.
Laura, un dels principals problemes que té la societat, i que n'hem parlat aquí reiterades oportunitats de la programació de COPE Catalunya, és la soledat, sobretot quan no és una soledat volguda, sinó quan hi ha una soledat sobrevinguda, no?, per diversos factors que ara no anem a analitzar. Edificis i iniciatives de què estem parlant és una mica combatre també aquesta soledat sobrevinguda?
Efectivament, és un dels objectius principals d'aquesta promoció, no?, tenir aquests espais que permetin que la gent pugui comunicar-se, pugui compartir, pugui estar acompanyada en els moments que no vol tenir aquesta soledat, no? I després, doncs, que tinguin el seu propi pis, que, bueno, que és privatiu, que poden fer la seva rutina, que poden fer el seu dia a dia, i que després és això, que poden compartir en el moment que volen i quan ho necessiten, no? I jo crec que això és el que fa que aquesta promoció agradi tant, no?, i cridi tant l'atenció, perquè al final sí que és veritat que aquí ens hem centrat en persones de més de 65 anys, però aquest problema que tu dius, no?, de la solitud no volguda, l'estem vivint en totes les etapes, no?, amb gent amb totes les edats. I crec que hem d'anar construint comunitats, no?, o entorns que ens facilitin poder tenir aquests moments de poder reunir-nos quan vulguem reunir-nos.
Hi ha una... Per acabar, les persones som animals de costums, a vegades vivim en una vivenda durant 30, 20, 35 anys, ens acostumem on vivim, també al barri, a les seves condicions, i quan més grans ens fem, més ens costa marxar, tot i que a vegades, doncs, les absències que puguin arribar per la vida ens fa difícil, doncs, tornar a entrar en un pis. Començar de nou és potser el gran repte per convèncer els possibles interessants d'aquesta iniciativa?
Doncs sí, una miqueta. Clar, és que pensa que una mudança és molt estressant. Aleshores, clar, només pensar en el primer pas ja bloqueja molt. Aleshores, sí que és veritat que agraeixo molt a totes les famílies, perquè hi ha moltes fills i filles que han estat aquí al peu del canyó per ajudar a fer aquest pas, no?, als seus pares, que al final es troben en una situació, doncs, que pues, que són grans, que hi ha moltes coses a fer, que es recull a vegades tota una vida que has creat a un pis i és complex. Però sí que és veritat que un cop ja estan aquí, ha passat un mes i mig, depèn de la persona, ja es dona la volta a la truita. Ja comencen a tenir la seva rutina, ja comencen a baixar activitats, ja comencen, no, a conèixer els veïns i veïnes, i aleshores ja els hi fa un canvi. I ja diuen que és el millor que els ha passat a la vida, no?
Directora Laura Parrado, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra.
Moltes gràcies a tu per l'entrevista, pel temps, i he estat molt a gust, així que moltíssimes gràcies.
Doncs ha estat una excel·lent iniciativa, aquesta de Sant Feliu de Llobregat, que també hi ha en altres localitats de Catalunya, aquests pisos per a majors de 65 anys, i que han de tenir veritablement la seva continuïtat a totes les ciutats importants de Catalunya. Anem d'un seguit a la publicitat i després tornem, no amb un tema tan agradable. Parlem ara al districte i al barri barceloní de Poble Sec, i és que hi ha plagues de rates, coloms i brutícies amb un edifici en runes que veritablement està mortificant els veïns d'aquest immoble. Parlarem de Poble Sec i després també parlarem de la mitja marató de Barcelona, que arribarà amb més de 28.000 participants aquest pròxim diumenge. Com la tenim que preparar? I sobretot, s'ha posat de moda anar a córrer. Aquí en parlarem d'aquests temes a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra.
Bailando. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Lomo de pez espada por solo 8,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al súper o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
Llega la rebaja final al Corte Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer. Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Easywear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el Corte Inglés. En tienda web ya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I com dèiem, marxem ara cap al Poble Sec, a plaga de rates, coloms i brutici. Els veïns estan farts. Ens has explicat que la finca porta molts anys abandonada, que està mig enfonsada, i tot perquè l'Ajuntament i la propietat d'aquesta finca no es posen d'acord sobre el futur de l'edifici. L'Aaron Bosch el tenim ben a prop d'aquest edifici, Aaron.
Bona tarda, Carlos. Aquest matí m'he desplaçat al barri de Poblesec, on un edifici en ruïnes ha estat envaït per una plaga de coloms i rates, creant un problema per a la comunitat local. Els residents del carrer de Piqué estan preocupats per la salut pública i la seguretat.
Fatal, porque los vecinos que tienen los que son del entresuelo, allí se llenan de ratas, incluso en el hotel, también ha reclamado, porque también tienen ellos estas molestias, las palomas, porque el problema es este edificio, que està medio derruïdo, i allí, pues claro, palomes, rates...
La brutícia envaeix una finca deshabitada i mitja enfonsada a la meitat del barri, mentre l'Ajuntament de Barcelona i la propietat no es posen d'acord sobre el futur de l'edifici. El veïnat carga contra l'Ajuntament, ja que fa anys que es troben en aquesta situació i dubten de si les autoritats locals estan treballant en solucions per a controlar la situació i restaurar la zona.
A l'Ajuntament que posi mala obra, ho decideixi ja, que això és vergonyós. Això pel barri és molt vergonyós, o sigui, la gent ha de comptar que si obriguessin a dins hi ha més de mig metro d'excrements, perquè jo ho he vist, m'entén? I clar, el que volem és una solució, que prengui mans a l'assumpte, però en sèrio.
Llevamos años y años detrás de esto, el dueño no se lava las manos, el ayuntamiento igualmente promete, pero no cumple nada. I ja estem cada dia peor.
Entre els edificis afectats per les plagues es troben una residència d'ancians, diversos edificis d'habitatges i un hotel situat en els voltants. Tots ells han hagut de prendre mesures per a fer front a les plagues que sortien de les ruïnes.
I aquest diumenge la 34a edició de la Mitja Marató de Barcelona amb 28.000 participants. Sortida a 8:45 al Passeig Picasso i l'arribada al carrer Pujades. Arrere en Cope Catalunya i Andorra hi ha estat un dels participants, el Joan Ramon, que ens ha explicat que per preparar-se s'ha de fer bé, perquè no és cap broma fer 21 quilòmetres, Paula Alfonso.
Bé, Sergi, el Joan Ramon Pujol és un dels atletes que realitza mitges maratons i maratons des de fa més de 15 anys. Ens explica que encara així, amb mitges maratons és on té encara més experiència, ja que en maratons només fa 8 anys que s'hi dedica.
Porto més de 15 anys fent maratons i mitges maratons. Maratons vaig començar fa 8 anys, però mitges maratons feia més anys que en feia.
Ens explica també com va decidir començar a fer maratons i de quina manera es prepara ell.
S'ha d'entrenar regularment, 3 dies a la setmana, perquè 2 dies a la setmana el cos no acaba d'agafar... Si 2 dies a la setmana el cos, entre que agafa la forma i es torna a desconnectar, el fort és boig. O sigui, com a mínim, has d'entrenar 3 dies a la setmana.
Destaca que ell ha sigut entrenador professional d'un altre esport i la disciplina i dedicació és constant. Però sobretot, destaca que tenen un grup on són 70 persones, on es coneixen perfectament entre ells i a vegades coincideixen amb maratons.
He sigut entrenador professional d'un altre esport, tu has de prendre seriosament. I fisios, i també estic en un club d'entrenament que som a Fondistiam, que som quasi 70 persones, i coincidim bastant sovint amb entrenaments i amb curses, i bueno, vulguis o no, tots fem més o menys similar.
Joan Ramon assegura que serà un dels atletes que participarà a la marató del dia 11 de març a Barcelona.
I a l'informatiu migdia de Cope Catalunya Andorra saludem el metge i traumatòleg Joan Ribas, per cert, jugador de bàsquet i esportista també, doncs, i que ara doncs està a l'altra part de la taula, no?, atenent els esportistes lesionats. Doctor, traumatòleg, benvingut i bona tarda.
Molt bona tarda.
Aquest cap de setmana, mitja marató de Barcelona, suposo que ha d'haver una certa preparació prèvia, no? És a dir, no es podem llançar si no tenim doncs el depòsit de la preparació feta adequadament a fer una carrera d'aquest tipus. Quin ha de ser el mètode que hem d'utilitzar, doctor?
És bàsic. Amb aquest tipus d'activitat intenses, estem parlant de la mitja marató, que no és la meitat d'una marató, però déu-n'hi-do, són 21 quilòmetres. Però és bàsic. Primer perquè en aquestes curses es mesclen els professionals i els no professionals. Els professionals ja se'n cuiden prou ells de fer un bon calentament i d'estar preparats perquè prèviament durant la setmana i el curs ja es van entrenant. I els que són més amateurs, com si ara jo em manés a córrer, doncs necessitaria una preparació ben, un bon escalfament, estirar les cames, estirar els braços, estirar els malucs i, lògicament, una bona preparació prèvia a la carrera, sí.
Malauradament, a vegades, quan hi ha hagut cursa d'aquest tipus, hem vist, doncs, al finalitzar, autèntiques tragèdies, no? És a dir, infarts i defuncions.
Sí, sí.
Suposo que un ha de ser conscient també de quin és el límit del seu cos, que això és entreteniment, que això és voluntari, que no es competeix contra ningú i que a vegades portar el cos al límit ens pot aportar doncs a situacions bé, bueno, de tanta tragèdia
com... de tragèdia, sí.
Sí, sí.
Bueno, això la gent, això costa de fer entendre, perquè la gent que fa això, no els professionals, sinó els que no són professionals, tenen ara si m'explico, tenen una addicció, els agrada molt córrer, estan esperant la següent cursa, i moltes vegades la gent té una edat i s'han de cuidar, han de tenir un control pel seu metge de capçalera d'entrada, donar electrocardiograma, de fer un control analític i anar-lo controlant. Penseu que inclús a nivell del futbol professional, que estan super controlats, a vegades tenim sustos, com ja ho sabeu, de jugadors, el Jarque, l'altre del Sevilla, doncs imagina't a nivell amateur, amb una edat que qui no té naps té cols, vull dir, qui no és diabètic, qui té asma i qui no té d'això, això són... estàs comprant molts números de la loteria perquè tingués un disgust. Per això és bàsic controlar-se i fer-se un control, sobretot un electrocardiograma per saber a veure com tenim el cor i una analítica bàsica. Això és molt senzill de fer, sí. I tanmateix el metge capçalera ens ho pot ajudar a fer.
És a dir, se faria l'electro abans de la cursa o al moment de començar la nostra activitat esportiva i dir, mira, vull començar a córrer i me faig aquests estudis previs?
El que és abans de la cursa pot ser abans, pot ser 10 dies, un quart d'hora abans, 15 dies abans, fer-ho, m'entens? Vull dir, abans de la cursa, si és que això surt bé i el metge capçalera veu no cap anomalia, li diria que hi anés, que anés a córrer, però que sapigués les seves mancances i les seves limitacions. Vull dir, i aleshores... amb el seu ritme, el ritme que marqui, ho pot fer-ho. Fer les proves, home, si és una persona d'una certa edat i que no és professional, jo li aconsello que es faci una prova abans de la cursa, no immediatament, sinó 2 o 3 setmanes abans, per tenir un controlet i ja està. I després, abans de la cursa, allò que hem dit i ho hem repetit 3 vegades, no es posi a córrer de patac. També és molt important l'alimentació, que no es foti ara, jo què sé, un bocat ha de menjar algú lleuger, que tingui vitamina C, que tingui una mica d'hidrats de carbó, i sobretot molta aigua hídric i anar ben carregat d'aigua per la cursa.
Traumatòleg Joan Ribas, li agraeixo el seu temps aquí avui a COPE Catalunya, perquè sé que està en consulta. Gràcies, doctor. Bona tarda.
Moltes gràcies i que vagi bé la cursa a tothom. Adéu.
Rei, amb 9 minuts arriba ja l'actualitat esportiva. Qui ho anava a dir, Joan Batllori, bona tarda. Qui un 9 de febrer dies. Madrid-Girona, el liderat en joc.
Sí, senyor. Què tal, Sergi? Bona tarda. Estarem amb la prèvia del partit de la jornada, que sens dubte és aquest Reial Madrid-Girona de demà al Santiago Bernabéu a 6:45. Estarem amb les novetats dels equips. Sentirem Ancelotti, que ha parlat aquest matí, i també trucarem a un dels protagonistes de la victòria del Girona al Santiago Bernabéu de l'any 2019. També estarem amb l'última hora del Barça, que rep el Granada diumenge a la nit. Apel·lació, cap sorpresa, li manté la sanció d'un partit a Vitor Roque, i també parlarem de l'Espanyol, que té el seu partit demà a 9:00 PM, visita el camp del Racing de Santander. Escoltarem a Ramis, el tècnic de l'Espanyol, que ha parlat aquest matí també.
Molt bé, divendres sempre hem de ser optimistes, no, Joan?
Sí, home, divendres sí. Si la cosa no va bé, ja tindrem temps d'explicar-ho dilluns.
3:05, Esports Cope, gràcies. Fins ara, t'escoltem, Joan.
Gràcies, que vagi bé.
I a 7:00 PM, encén la linterna, com sempre, Montse Rodríguez, repassant temes del dia d'avui ampliant. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sergi. Doncs sí, avui parlarem sobre els pisos socials per a gent gran, una manera de viure que a poc està agafant volada. Parlarem amb una psicòloga que es diu Alba Mor i de la part positiva que té aquest tipus de pisos per a la gent gran. Després també, òbviament, ens farem ressò d'un tema que ja has tractat, que és el tema de com preparar el cos per fer esport, i parlarem amb un fisioterapeuta. Això i molt més a partir de les 7 a la linterna de COPE.
I recordem que demà a Montse hi ha moltes rues de carnaval.
Home, allà hi serem i ho explicarem aquí a la cadena COPE. Gràcies.
Molt bé. A les 7, la linterna amb Montse Rodríguez. Ara arriba Línia COPE a l'estrès, repàs informatiu internacional. 3:05, Esports COPE.